10 i 33 del matí. Avui comencem l'entrevista del dia fent una mica de memòria històrica. L'any 1887, l'oftalmòleg polonès Luis Lázaro Zamenhof va tenir una idea ben lúcida, crear una llengua auxiliar internacional. Potser ara, que amb la globalització l'anglès està present arreu, sembla una idea obsoleta, però llavors tenia molt de sentit. Ara mateix les dades de gent que coneix aquesta llengua són una mica disperses. Creu que entre 100.000 persones i 2 milions dominen l'esperanto. Vaja, que ja he dit que no eren dades massa acurades, però també depèn del tipus d'enquesta que es fa per saber-ho, que la gent, com diu, que és la seva segona llengua, doncs varia una mica aquestes dades. Sí, com sigui, l'esperanto és una llengua que cada cop és potser menys coneguda, i des del grup local d'Esperanto d'aquí de Sant Cugat es reivindica la recuperació d'aquest idioma. I avui en parlem amb membres d'aquest grup, gent que fan possible que l'Esperanto pugui seguir viu. Ens acompanya a hores d'ara la Trini Garcia. Ella és professora i membre del grup local d'Esperanto. Trini, molt bon dia.
Bon dia tingui.
I ara en un momentet també tindrem el Josep Colom, que també t'acompanyarà, que és el seu marit, de fet, i que formen part d'aquest grup local d'Esperanto. I també ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Barnils un nou esperantista. Ell és l'Antonio Martínez. Antonio, molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos a tots dos, i el que dèiem ara fa un momentet, esperant que arribi el Josep.
I és un bon professor.
També ell és professor.
Dona cursos.
Cursos d'esperanto.
Ell és un bon esperantista. Clar. Hem estat uns dies a Lloret, una setmana, i com un petit congrés, i ha estat junts, i el practiques, va molt bé, perquè doncs de moment som molt grans, però ara ja en pugen de joves.
Clar, perquè ara parlava d'aquest congrés a Lloret, quanta gent us heu ajuntat en aquest congrés?
Un 140, em penso.
140 persones. Això d'arreu de Catalunya? Sí. Estem parlant?
I de França, bastants. I d'Holanda n'hi havia.
Carai, tu, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Igualment, 140 persones, no sé, Trini, com ho veu, és poca gent, no? Potser per mantenir viu.
Sí, no, aquí, el que va ser molt maco fa més de 25 anys. Va ser quan jo vaig començar-ho a fer altra vegada. Perquè jo he estat 45 anys a Barcelona, a Sants, i esclar, i venir, no veure Esperanto amb tants estudiants i tantes universitats, dic, no pot ser.
Clar.
Perquè, doncs, l'últim que el va venir a ensenyar dos hiverns va ser el Josep Anglès, de la Bandera, que per això vaig posar-hi aquest nom amb ell, i va venir dos hiverns seguits, allà a la Unió. Allà a la Unió hi havia una biblioteca preciosa, i allà es feia Esperanto, però quan ell va venir ja només era pràctica.
Clar, clar, clar. Déu-n'hi-do, perquè vostè diu que va començar a aprendre Esperanto fa 25 anys.
Jo als 12 anys el vaig aprendre.
Als 12 anys ja sabia Esperanto.
A la Unió.
Com és que va començar a aprendre Esperanto?
Aleshores, aprendre com ara la facilitat que hi ha de anglès, alemany, tot el que vulguis. Doncs, aleshores, era molt difícil, i més per la gent econòmicament que no anava gaire bé, doncs, inclús, apenes ni anar a escola, perquè si cap criatura hi havia pel carrer sense escolaritzar, érem els castellans. Jo vaig venir aquí a Sant Cugat, que tenia 3 anyets.
Carai, tu, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I clar, fa 25 anys, vostè decideix reprendre un cop més...
Vaig estar 45 anys a Barcelona treballant al Mercat de Sants, i venir i veure que no hi havia Esperanto, dic, no pot ser, hi ha d'haver Esperanto a Sant Cugat.
Va sorprendre,
amb tanta joventut.
Saludem a hores d'ara el Josep Colom, també un dels membres impulsors d'aquest grup local d'Esperanto. Josep, molt bon dia i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bon dia.
Està molt cansat.
Bé, no, al final hem arribat, i és el que importa.
No, jo de l'Esperanto hi vaig entrar l'any 31, es pot dir, perquè fins al 31 vaig treballar a Barcelona, i pràcticament vivia, només venia a menjar i a dormir a Sant Cugat. I els cops, jo treballava Jo treballava llavors al Catalunya, al Banc de Catalunya, amb els estudis. Ara és un hotel, el Rivoli Ramblers. Però sí. Vaig treballar fa un parell d'anys.
Carai, tu. Déu-n'hi-do.
I llavors el venia a Sant Cugat i ser socis... A casa érem socis, l'oncle era soci de l'Unió, doncs estaves a l'Unió i vaig començar a fer l'esperanto, vaig anar amb l'esperanto. Esclar que hi havia altres coses també, políticament, i després inclús els escacs i tota una colla de coses, i amb tot això pues, estaves a l'Unió, el vespre era l'hora de, després de sopar, era el lloc de trobada, i un parell de segons a la setmana pues, feies el curs d'esperanto, i naturalment també trobades amb gent d'altres grups, sobretot de Sabadell, que eren els que tenien de mestres, que ens ensenyaven el Ballaruc, el primer, el Casanovas, un íntim del Companys, però de Sabadell el Companys també ho era. I entre una cosa i una altra anaves amb el grup d'Esperanto. I amb el grup d'Esperanto pues, feies moltes coses. Per mi, l'Esperanto és un mitjà per anar per la llibertat. Doncs Esperanto pro libero, una paraula que m'agrada molt, l'Esperanto per la llibertat. Perquè l'Esperanto sol no n'hi ha prou. Ha de ser amb un motiu. Per mi és aquest, encara que els esperantistes hi ha 50, en fi, hi ha moltes societats internacionals de metges, de ferroviaris, de catòlics, de no catòlics, d'aquí, de moltes, i cadascú té la seva colla.
Clar.
Encara que tots plegats, doncs, quan vas a un lloc, trobes un esperantista, ja som un amic, un company, t'ajuda en el que es pugui.
Clar.
Això ja era abans era així. A Sant Cugat mateix, per exemple, a casa, cada any a l'estiu, hi havia tota una colla de gent que passaven un parell o tres de dies a casa i dos o tres dies a un altre lloc i anaven viatjant d'aquesta manera. I això n'hi havia que ho aprofitaven, diguéssim, i d'altres que els servia per fer pràctiques, i al mateix temps en els grups allà on es trobaven pues feia una mica de xerrada i donava un al·licient més important per poder tirar endavant l'esperanto, diguéssim.
Al final, pel que veig, era més que aprendre una llengua, també.
Sí, aprendre la llengua, esclar.
Sí.
La llengua, jo, per exemple, tenia, naturalment, tenia corresponsals al cap de tres mesos o una cosa així d'haver començat el curs, i amb un diccionari a la vora, amb aquest diccionari.
Sí, exacte, avui ens ha portat la Trini un obsequi, un diccionari d'esperanto espanyol, vaja, molt agraïts per tenir-ho.
Amb el diccionari a la mà, doncs al cap de tres mesos ja podies tenir una correspondència.
En tres mesos?
Sí.
Tres mesos. Pues, en tres mesos amb dues hores o tres hores a la setmana de curs.
Ara posem-ho això a circumstància. Tenim aquí l'Antonio Martínez, nou esperantista des de fa sis anys que parles aquesta llengua. En tres mesos això ja...
Correcte.
En tres mesos, sí.
Jo vaig començar quan em vaig jubilar.
Els rudiments, naturalment.
Carai.
Quan em vaig jubilar, per tenir alguna activitat mental, pensava estudiar alguna cosa, i aleshores volia o repassar el francès o estudiar un idioma nou, no? Aleshores jo sabia de l'esperanto perquè el meu pare em va parlar fa molts anys, i coneixia només de nom. Aleshores vaig retomar la idea i vaig començar a estudiar, però ja d'una nova forma, no? De la forma actual que estudien els joves ara. O sigui, vaig entrar a internet, vaig posar en Google i vaig posar Esperanto i van sortir milers de fulles d'Esperanto, no? Aleshores hi havia un aula virtual que es diu Lernu.net, que allà pots estudiar Esperanto per online, diguéssim. I vaig començar a estudiar, primer els cursets més fàcils, després els més complicats, i al cap de... no portava ni 4 mesos estudiant, que aquesta web va organitzar una trobada no virtual, sinó física, amb els que estudiaven, no? Aleshores van viatjar a Eslovàquia, a Bratislava, i allí ens van juntar força bé 200 persones. I el primer contacte que jo vaig tenir no va ser amb gent de Catalunya ni d'Espanya, sinó d'estrangers. I com 3 mesos i 4 mesos jo ja començava a parlar i m'entenia perfectament. O sigui que,
carai,
i a partir d'aquí ja vaig buscar contactes amb Barcelona, vaig trobar gent també i em vaig situar dintre dels esperantistes d'aquí.
També ens acompanya avui a l'estudi Ramon Bernils, la Carina, que ella és ella té cura de la Trini i del Josep. Carina, acosta una mica el micròfon. Ella també parla per l'esperanto.
Està aprenent.
Exacte.
Ve el xalet negre cada dijous i l'està estudiant. El que passa que és molt vergonyosa, però té la pronunciació molt bonica i l'aprendrà de seguida, correctament. El que passa que ara comença, però moltes coses les pot dir. El que passa que...
Bé, no la farem parlar, si no en té ganes, això per suposat.
Tampoc.
Clar, de fet, sorprèn que una llengua en 3 mesos es pugui començar a dominar. Això és una cosa que, i més tenint en compte les llengües que ara més es sovintegen, parlem de l'anglès...
Qualsevol altra llengua costa molt més.
Exacte, però què té d'especial? Perquè és més fàcil que la resta. Això ens ho pot dir l'Antonio.
Bueno, mira, la gramàtica és molt senzilla, només té 6 regles. Està tot, és un idioma aglutinant com el xino, que pots afegir partícules, pots afegir prefijos, sufijos, aleshores vas conformant paraules. Tu només que t'aprenes 1.000 paraules, exemple, ja pots construir 10.000. Ja tens una base molt àmplia per parlar. A part d'això, és un idioma que està planificat, o sigui, les paraules no són inventades. Estan agafades dels idiomes que circulen normalment. I l'esperanto té un 60% de paraules d'origen del llatí, o del francès, o del castellà, o del català, inclús.
Totes les llengües romàniques, els que les parlem, en sonen.
És el 60%. Doncs nosaltres ho aprenem molt fàcil. I el resto pues, són llengües eslaves, o llengües, o a l'anglès també, i bueno, de llengües orientals no, però la gramàtica és com les llengües orientals, diguéssim. O sigui, la morfologia de l'idioma és oriental, i així està molt repartit tot i perquè sigui fàcil per tothom.
Clar, això facilita també molt, per exemple, aprendre aquesta llengua a xinesos, a japonesos, a gent que parla llengües asiàtiques.
Ajuda molt.
Exacte. De fet, a universitats de la Xina i de Tòquio s'imparteix esperanto molt sovint.
Aquí hi havia una nena, vam tenir una alumna, jo li parlo ja d'uns quants anys, que els 9 anyets, es diu el Modena, avui és a Xina ensenyant l'espanyol i l'esperanto.
Professora d'espanyol.
Però avui és una senyoreta de 20 i pico d'anys.
Sí.
Doncs està a Xina. Ja ella, els idiomes, es veu que li anaven bé, perquè l'esperanto, quan vàrem fer el Centre Borja, amb 5 anys, potser no hi ha cap lloc al món que en 5 anys haguessin fet 3 congressos importants.
Internacionals,
primer,
espanyols.
El català esperanto, que van venir de Sabadell i de França, molta gent. Després es va fer un internacional.
Mm-hmm. El d'aquí.
I després es va fer el de la Federació Espanyola, que van venir també a casa, però hi havia molta gent. O sigui que potser hi havia més de 3.000 persones, però aquí al Centre Borja es menja molt bé, de debò, i després tothom va quedar contentíssim, i molt a prop de la frontera de França.
Mm-hmm. Ara per ara, quants alumnes hi ha que vulguin aprendre Esperanto, el grup local d'Esperanto?
Ara és difícil, ara no en tenim. Carà. Són 3 o 4, no.
Poqueta cosa, però jo heu estat bastant gent des que es va recuperar.
Hem arribat, quan vam fer la bandera aquesta, que vaig començar a treballar-ho, havíem arribat a ser 22 alumnes. Sobretot per la festa de la tardor, hi ha aquest, el Josep Conde, que potser el coneixeu, de la... per la festa de la tardor,
sí.
Encara ha vingut aquest any.
Sí,
és un bon professor. Però està, em sembla que és casat amb una anglesa o no sé d'on. El cas és que treballa a Barcelona de professor, és mestre oficial. Però aquest xicot no ho ha deixat mai. Després hi ha una noia, l'Alicia, que viu a Bellaterra, i que és una gran esperantista. Jo li puc ensenyar unes postals d'ella de cada any. El que passa que es va casar amb un xicot també, penso que és anglès, i té 5 nanos,
filla s'ha cogat,
i té 5 bailets. La més gran té 12 anyets. Doncs això ara la criatura no s'hi pot dedicar, però estima l'esperanto. És més, el seu marit és professor d'idiomes.
Carai.
I li he proposat de que ensenyi l'esperanto a tots els bailets i que a casa seva anem a es parli esperanto. Diu, potser no hi haurà ningú més en molts puestos que hi hagi una família que anem a es parli això.
La qüestió al final és mantenir viu aquesta llengua. Sí. En tot cas, Antonio, tu que fa poc que has començat a aprendre aquesta llengua, fa 6 anys, per què diries a algú que ha d'aprendre esperanto? Quins motius donaries tu perquè ho faci?
Home, això és una filosofia. L'esperanto és una llengua que és de tots i no és de ningú. Aleshores, a part de que és molt fàcil d'aprendre, doncs estàs en igualtat de condicions davant de qualsevol persona.
Clar.
Si tu estudies una llengua nacional, a l'anglès o al francès, sempre estàs en un nivell més baix que el que parla com llengua materna, no? I això no passa amb l'esperanto. Amb l'esperanto són tots igual. I bueno, no... És una llengua que protegeix les llengües minoritàries, perquè la filosofia és que tothom parli la seva llengua i l'esperanto com llengua comú. Aleshores... És interessant la idea, a part de que és molt fàcil.
Però és potser, amb aquest concepte que dius, d'aquesta igualtat de condicions, és una llàstima que no hagi quallat més.
Ja, perquè hi ha molts interessos comercials. O sigui, està l'inglès que controla molt tot i és la llengua de l'imperi, i aleshores... aleshores és molt difícil de lluitar contra això. És conscienciar la gent de que, bueno, pues l'esperanto és un idioma molt senzill i ja et dic, hi ha gent que està estudiant 9 o 10 anys a l'anglès i el parla amb dificultats, i a l'esperanto això no passa. Sí, en un any pots parlar perfectíssimament bé l'idioma, i en 3 mesos ja et pots defendre el suficient.
D'això es tracta al final. Clar, ara a vosaltres us fa patir el futur de l'esperanto, perquè ara diem que aquí a Sant Cugat només sou 3-4 persones que esteu ficats en tot plegat, però us fa patir que en un futur la llengua quedi oblidada?
Jo em fa patir molt, moltíssim, perquè en la bandera hi hem posat un grup d'esperanto de Sant Cugat Josep Anglès, que era el meu marit, que va morir a la frontera al passar a França, el van matar. Aleshores, jo tinc un fill, i aquest fill no ha conegut el seu pare. I ell li era donat la vida, com la va donar potser en altres circumstàncies, però per l'esperanto, venia de Sants a l'hivern, dos anys seguits va venir, solament per fer pràctica, perquè ja el sabíem, venia a la Unió, hi havia una biblioteca preciosa a la Unió, preciosa, i que va desaparèixer tot després, però allà a la Unió el meu germà m'hi va portar, ens portàvem 18 anys, que també és mort, però el meu germà, com que era soci de la Unió, a casa teníem cabres i jo repartia la llet. El de dia m'havien de menester, però a la nit, com que no havia de repartir llet, doncs va tenir l'ocasió de portar-me a la Unió i vaig aprendre l'esperanto. Jo tenia 12 anyets, però hi havia l'ocasió de que al vespre no m'havien de menester a casa. I el vaig aprendre, es pot dir més, d'oïdo, que no pas d'estudiar-lo.
De gramàtica i companyia.
Perquè si apenes vaig poder anar a escola, ni vaig anar aquí a la senyora Angeleta, a la senyora Esqueta, al carrer Major, després vaig anar als col·legis nous, que en deien, amb la, com va entrar la República. Tenim una foto mirant el Macià allà, que molt maca. I va ser això, l'ocasió aquesta de poder fer-ho a la nit. I vaig aprendre molt d'oïdo. Jo anava als congressos i parlava l'esperanto com ara estic parlant amb vostè.
Clar.
I es creien que era una gran esperantista. I no, no, perquè de la gramàtica encara ara que me'n vaig del món estic una mica verda.
Com puc dir, ja estem a punt d'acabar aquesta entrevista, però això ja és un dubte que tenia jo, com us puc donar les gràcies per haver vingut aquí, però en esperanto? Si no ho direm, gràcies no ho diré avui, només ho vull dir en esperanto avui. Com es diu gràcies en esperanto?
Dankon.
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 Ni gratules al vi, kai tre dankemas, ankau al Toni, char li venis de Kiev i vives.
En Sant Quirze.
A Sant Quirze. I lotges en Sant Quirze.
Ell viu a Sant Quirze.
Yes.
Vol dir això.
Sí.
Amic. Amic. És fàcil de captar de primeres, d'avui es pot aprendre.
Jo trobo que té molt d'aire d'italià.
Sí, no. El que passa és l'esperanto, portant, seguint l'origen, el doctor Zabekov, que el va inventar, doctor polonès fa més de 100 anys, i com se diu, i és molt fàcil perquè hi ha les 5 llengües mares europees, diguéssim. Per exemple, una tabla, una cosa en francès, la tabla en francès, la domo en italià, però per nosaltres els llatins,
sí,
és més fàcil que no pas, per exemple, pels xinesos. Per què? Perquè ells tenen una altra manera d'escriure. En canvi, nosaltres tenim això. I a més, hi ha una gran part de llatí, de llengua llatina.
Clar.
Hi ha coses que no, per exemple, de street, el carrer, l'estrato. L'estrato, street.
S'assembla moltíssim.
S'assembla molt.
Clar.
Però el que hi ha fet una mica de llengües, doncs encara ho se'n dona més compte. I per això és més fàcil i al mateix temps té una gramàtica molt simplificada i una manera d'accentuació sempre el mateix, o sigui que és una cosa fàcil d'aprendre per la gent que inclús, sobretot quan nosaltres érem joves, eren els joves que en profeta s'anaven a escola, anaven els fills dels treballadors, els pagesos a Sant Cugat, que hi havia molts pagesos.
Venia un alemany.
Pues, de
venia un alemany,
sí.
Quan va entrar el feixisme a Alemanya,
sí.
Venia un xicot alemany cada any, quan era el temps de tallar el raïm, i estava els dies de tallar el raïm, no li costava res l'estada, i ell se n'anava amb uns calerons, i gairebé cada any, es deia Paulo, jo me'n recordo que em pujava a les espatlles, però l'estimàvem molt, i ja l'esperaven cada any perquè vingués a tallar raïm.
Carai, tu, doni la història que surt al respecte.
Jo el que recomano, recomano molt, és que es fa esperant-ho en el xalet negre a la plaça del Coll.
Aquí volia arribar, aquí volia arribar. Sí. És fàcil de poder prendre aquest idioma, tenim vies aquí a Sant Cugat.
És gratuït.
Doncs ja ho sabeu, que és així de fàcil aprendre esperanto. Avui volem donar les gràcies a la Trini García, al Josep Colom.
Jo demano, per favor, que facin un esforç al jovent, perquè en 3 mesos ja poden tenir correspondència.
Així de fàcil. Antonio Martínez, també moltíssimes gràcies. Als tres, Duncan, per ser aquí avui amb nosaltres. I fins la propera, i que l'esperanto no s'acabi. Fins la propera.
Que bon matenon. Bon dematí.